el perquè de tot plegat.
3 minuts i un quart de 10, amb Ernest Benac, amb Xavier Salamartina, amb Francesc Marc Álvaro i amb el doctor en història i expert en l'ultradreta europea, Xavier Casals. Professor, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Ara comentàvem si la crisi i el tacticisme polític i molts cops, molts debats que queden a les tertúlies de ràdio, de televisió, i poc discurs, diguem-ho, cap a la ciutadania, fa que proliferin en aquestes èpoques partits, diguem-ho, vinculats amb el populistes, eh? Estem parlant de populistes. Ja parlarem que d'aquí els populistes n'hi han de dretes i d'esquerres, eh? Però si això fomenta aquest tipus de partits populistes.
Bueno, jo crec que s'afegeixen varis factors d'una part són aquests. D'una banda, què tenim? D'una banda, tenim una erosió dels sistemes polítics clàssics, molt sorgits des de la postguerra, és a dir, des de 1945, o el mateix espanyol, que ja comença a tenir, clar, creat el 1977, doncs ja comença a tenir més de 3 dècades. Aleshores, al llarg d'aquest temps, els partits tradicionals han tendit a enquilosar-se, han tendit a dependre més de les institucions i a allunyar-se de la ciutadania. D'una banda es podien reinventar fent llistes obertes, o aquí a Catalunya fent una llei electoral nova, etc. Aleshores els partits han tendit a tancar-se i a allunyar-se de la ciutadania, i això ha creat moviments de desafecció. I en aquest sentit jo voldria fer un primer apunt. Els partits populistes no creen la crisi del sistema polític. Al revés, en són un símptoma. És a dir, és la crisi del sistema polític el que fa que hi hagin noves oportunitats o nous espais per aquest tipus de partits. I d'altra banda, la desafecció, junt a la desafecció i el desgast dels partits tradicionals, que sovint, i aquí en el cas espanyol ara comencem a veure un problema que s'arrossega i comença a esclatar, que és el del finançament dels partits, que fa que comenci a vincular-los a casos de corrupció i la gent fa abstraccions genèriques. I finalment hi ha el tema de la crisi econòmica. És la primera vegada en moltes dècades que la crisi econòmica està interactuant amb desafecció política, i això està provocant canvis de l'electorat i dona espai perquè apareixin nous actors.
Posem, és a dir, si parlem a nivell europeu i posem casos, en surt a França, Marine Le Pen, però vas a Suïssa...
Ja porta recorregut la pena, eh?
Sí, però vas a Suïssa...
Àustria,
Dinamarca, va a Suècia, avui, ara a punt de Finlàndia...
Perdona, la Vanguardia, la pàgina 4, publica un mapa bastant bo, avui, de la dreta xenòfoba a Europa, que és molt, 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 molt clar, i deixa evident, doncs, els tants percents molt alts. Per exemple, queda clar que Àustria, això, l'amic Casals, això ho deu tenir ben estudiat, Àustria, diguem, és el... on tenen més força, perquè de fet són dos partits que llauren el mateix camp, no? Mm. O el PES, que ara deies també, Jordi, de Suïssa, que és molt alt.
Està al 29% pràcticament a Suïssa.
O Noruega, o el PES, que determina, també està passant recentment, ara ha estat notícia, a Hongria, perquè Hongria, diguem, condiciona bastant també.
El que és curiós, de tota manera, és que diumenge al vespre feien un 30 minuts, que estava molt bé. Tot el sistema educatiu finès, la comparació i d'això, i després te trobes amb el resultat de les eleccions.
Sí, crec que són variables independents. Aquest mapa encara es queda curt, que està molt bé, perquè ens falta la Lliga Nord, que no sé per què no hi és, ens falten els eurodiputats grecs i els eurodiputats del Partit Nacional Britànic. Aleshores, aquí, diguem-ne, tenim el populisme, i ara ja parlem del que és la dreta populista. El que està sorgint és un... Ahir vaig fer un primer apunt, que és un moviment antiglobalització des de la dreta. Què està fent aquests partits? Aquests partits són uns partits, bàsicament, que tenen dues banderes, que les exploten demagògicament, que són la protesta contra les èlits polítiques tradicionals, protesta contra un món globalitzat, que és allò, llibertat de flux de masses o de masses migratòries, llibertat de mercat, deslocalització d'empreses, existència d'organismes supraestatals com la Unió Europea, que això, per exemple, és el que està passant a Finlàndia. És a dir, a veure, el gran tema ha estat: hem de pagar nosaltres la factura de Portugal? No. Aquí ens plantem.
Clar.
I aleshores...
És terriblement populista, eh? Aquesta...
És que aquí hi ha un altre punt, i és que aquests partits, més enllà del que podien ser dels anys 30, que parlaven d'ideals com la raça, la supremacia de la raça ària, etc., aquests partits estan parlant de preocupacions molt immediates del ciutadà, que és inseguretat, és estat del benestar, qui es queda les prestacions, on van les ajudes, qui pagarà la factura del rescat. Aquí estem parlant per dir-ho de manera col·loquial, de la butxaca. No estem parlant d'idees i de grans cosmovisions elaborades. Aleshores, es mouen buscant les pulsions més immediates. I hi ha tacticisme, però també hi ha un element important, que és agafar temes que són molt incòmodes als partits tradicionals i posar-los damunt la taula.
Els al carrer.
I és posar la burca, és que hem de fer una burca, que hem de fer una societat multicultural, que hem de fer...
Aleshores, el problema és com mesclen tot i fan un poti-poti de...
Exacte, però una mica, és a dir, ells tenen la virtut de posar damunt de la taula política aquests temes, i a més, com que són partits de protesta i identitat i no han d'arribar a governar, ho fan amb radicalitat i contundència, amb la qual cosa els partits tradicionals, com que han de lluitar amb una mà lligada perquè són partits de govern, mai podran competir. I fa que el missatge polític es torni més estrident global.
Xavier Salamartín.
A veure, hi ha una teoria que diu que això és inevitable. Hi ha un estudi de fa diversos anys que, si no recordo malament, dels professors Alessina i Glaser de la Universitat de Harvard i del Bruce Sacerdote de la Universitat de Dartmouth, que mirava la generositat de l'estat del benestar i el lligava amb la heterogeneïtat religiosa, racial, ètnica dels diferents estats dels Estats Units. I demostraven que quan més homogènia és una societat, més estat del benestar té. I la raó és que la gent no li fa res pagar impostos si acaben beneficiant a gent que són com nosaltres, si són els nostres germans i els nostres cosins, doncs mira, pago i se'n beneficiarà algú que m'estimo molt o algú amb qui m'identifico. Si el que s'ha de beneficiar és algú d'una altra religió o d'una altra raça o d'una altra ètnia, aleshores jo no vull estar del benestar, no? Perquè no m'identifico, els blancs no s'identifiquen amb els negres, els cristians no s'identifiquen amb els musulmans, etc, etc, no? I és per això que als Estats Units l'estat del benestar, com que els Estats Units és un país d'immigrants des del principi, és un país extraordinàriament heterogeni, doncs la gent diu, escolta'm, cadascú que s'apanyi. I això realment ho sents així als Estats Units, escolta'm, no, que cadascú pagui la seva seguretat social, que cadascú es pagui l'hospital, jo no tinc per què pagar la del senyor, perquè no m'identifico amb els altres, no? Aleshores, la història d'Europa ha sigut una història més o menys homogènia. Tots aquests països que tenen grans estats del benestar són països que tradicionalment han estat molt homogenis i per tant tenen uns estats del benestar molt generosos, però llavors què passa? Que arriba els moviments migratoris. En el que arriben els moviments migratoris arriba gent que no són com nosaltres, no són els rossos amb els ulls blaus, sinó que són baixets, són musulmans o són de, diguem, d'una altra raça, no? I aleshores passa una cosa, i és que tota aquesta gent, quan arriben en el teu país i són diferents, doncs tu veus que col·lapsen el sistema de l'estat de benestar. És a dir, tu veus, com que el número de llits en els hospitals és fixe i el número de places a l'escola és fixe, quan tu veus que hi ha una nena musulmana i la teva filla no té plaça a l'escola, o quan tu veus que la teva mare està en una llista d'espera i resulta que hi ha una senyora negra que l'estan operant, aleshores tu veus l'heterogeneïtat, veus la diferència, i aleshores dius, ostres, aquests estrangers ens estan robant el que nosaltres hem construït. L'estat del benestar l'hi he pagat jo, porto 30 anys, porto 4 generacions de finesos o de suecs o de catalans pagant, i aquests senyors venen el primer dia i els hi donen plaça. I això automàticament crea una xenofòbia contra els nouvinguts. I aleshores els estats del benestar entren en crisi perquè són incapaços d'incorporar aquesta mena d'odi que tenen els locals quan veuen que els estrangers els hi col·lapsen els serveis.
No, a part de la teoria, que és bastant més complexa que això, no sé si és el cas de Finlàndia exactament aquest. És a dir, la teoria de que venen gent de fora, perquè el percentatge d'immigració que té Finlàndia no és ni molt menys el que tenim aquí.
4% comparat amb 14.
Clar, i llavors, per tant...
El 4% és, si tu veus, tots són blancs i ulls blaus i rossos, com a, no rossos, tenen els cabells blancs gairebé els finesos, i de sobte venen gent de Colòmbia o de Nigèria...
Però un 4% és un percentatge...
Jo simplement volia apuntar que la presència d'immigració és una variable important, però no és definitiva, perquè els estudis han demostrat que hi ha la percepció, la diferència, la por es manifesta també en aquest vot, i hi ha vot aquest tipus de partits on no hi ha immigració. Per tant, i això està demostrat, i aleshores doncs, crida molt l'atenció. I després, tampoc és tan automàtic o tan mecanicista. És a dir, la por, la diferència hi és, i aquests partits ho exploten. Però no hi ha un mecanicisme, un determinisme.
Francesc Marc. És veritat això que diu, perquè en el cas d'Hongria, on la immigració és molt, molt baixa, en canvi és un partit molt... és el partit de l'ultradret, inclús el de suposadament centre, és molt fort. Jo volia afegir un element als que s'han dit, que és la gran força que tenen aquests partits, és el fet de reduir la complexitat de les polítiques actuals. És a dir, la política actual, les polítiques són molt difícils perquè tenen una gran dificultat tècnica. Ho estem veient, per exemple, en el debat sanitari a Catalunya, no? De cop i volta, per exemple, sembla que tots sabem com es gestiona un gran hospital. I a veure, això és una cosa que és molt difícil, que a més reclama saber molt d'economia, saber molt de salut, etc, etc. Per tant, els partits grans tradicionals, el socialdemocràcia, els democristians, són conscients d'aquesta complexitat, i a part del tabú que deia el professor Casals, a part del tabú hi ha una cosa d'un cert pudor de dir, home, certes coses no les podem dir perquè sabem que quan governes això és molt complicat. En canvi, els partits populistes de dretes i d'esquerres fan una cosa molt atractiva, que li diuen a la gent que davant del diagnòstic tu et prens una pastilla i ja està. És allò de dir, et diuen o papers per tothom o et diuen fronteres tancades. I això, diguem, és diabòlic, perquè clar, això és un caramel per l'elector. El que passa que el drama, és quan aquests partits estan a punt de governar o governen. Per exemple, a França ho hem vist quan hi ha hagut la possibilitat de que el Front Nacional accedís a la presidència. Reacció, tothom a votar amb la pinça, el Chirac, o ho hem vist a Polònia, on els populistes de dretes han governat i han fet unes polítiques absolutament, diguem, exacerbades, que crispaven la societat i que, a més, han tingut primer un cert suport i després s'han vist que el que feien era fracturar la societat
també. Tu dius que dieu tots que no és immigració. Si féssiu una, a Catalunya, no a Hongria, féssiu una correlació entre els vots d'aquests partits de dreta, on estan els partits de dreta, i immigració, sortiria que surten més partits de dreta on hi ha més immigració, sí o no?
Ja, és a dir, aquesta relació hi és, però jo el que volia dir és que no és tan directa, perquè hi ha llocs on no n'hi ha...
El fenomen Plataforma per Catalunya només és a Catalunya.
Sí, però on sí, a Catalunya? A Vic, els llocs on hi ha...
Alcalde de Vic, bon dia i bona hora. Afegim l'alcalde de Vic a la tertúlia, que sembla molt interessant tenir-la. Cap i casal del Plataforma per Catalunya.
Bon dia, president.
Bon dia.
Volia només fer dos apunts. Un és que aquests partits són molt tàctics, i per exemple la Lliga Nord en el seu primer discurs deia que no s'havia de prohibir la immigració perquè aquesta servia per omplir els sindicats d'afiliats, per omplir els seminaris de l'Església i perquè les empreses tinguessin mà d'obra barata, i aleshores ara diu que hem d'aconseguir que cap minaret ni cap mesquita tapi un campanar de la nostra Església Catòlica. És a dir, aquests són uns partits que un dia poden dir blanc i l'endemà poden dir negre i es queden exactament igual. I la segona cosa és que potser valdria fer un apunt i dir què és el populisme, perquè aquí estem parlant de populisme amunt i populisme avall. A veure, fent una definició molt esquemàtica, el populisme és dirigir-se amb una comunitat com si aquesta fos única, uniforme, homogènia, sense divisions internes, i aleshores exhortar aquesta. I com funciona el populisme? Generalment hi ha el populisme de protesta que apel·la als de baix contra els de dalt, i els de dalt doncs, són les èlits polítiques tradicionals, corruptes, etc. O també apel·la a aquesta comunitat, que és el cas del Front Nacional, contra els de fora. És a dir, atenció, us estan envaint, i això és el populisme identitari. I aleshores hi ha la suma de tots dos...
Estàs escrivint el Mourinho, eh?
Bueno, això, aquí jo de moment parlo del que sé, i després entrem en el futbol. I hi ha la suma de tots dos, que és el populisme que estem veient, que és el nacionalpopulisme o la nova dreta populista, que és apel·lar al poble contra els de dalt, que són les èlits, i dir que són el partit de l'estranger, que són els que estan afavorint els immigrants amb les seves polítiques de naturalització massiva, etc, etc. I aleshores fa una síntesi, com vulguem dir, els partits tradicionals, els partits clàssics, són els partits de l'estranger perquè són els que us han portat tota aquesta immigració.
Estàvem escoltant Xavier Salamartín, Ernest Benach, Xavier Casals, Francesc Marc Álvaro, i m'agradaria sentir l'alcalde de Vic, sí, que és on ha nascut probablement el primer brot xenòfob i d'ultradreta que hem tingut a Catalunya i que no sé com ha conviscut tot aquest temps. De tot el que escoltava ara i que estava sí, aquí a la taula, alcalde, què n'ha de comentar?
Crec que falta una definició d'aquest populisme que tenim, sobretot el de casa nostra, el del senyor Anglada, el conec perfectament, que és dir la mentida fins a l'infinit, perquè sigui veritat. i contaminant demagògia el màxim possible tots els partits tradicionals, diguem-ho com vulguis, perquè contra la demagògia no es pot lluitar, no hi ha res a fer. Vas la mentida, tu vas anar intentant fer altres coses. Crec que hi ha una qüestió molt important que aquí s'ha dit més o menys, i estic d'acord amb en Sala Martín, que no se n'ha parlat d'aquest tema. El problema és que no se n'ha parlat prou. I a Hongria, i a Finlàndia, i aquí a Catalunya no se'n parla prou. La gent els fa por parlar d'immigració, et tillen de seguida de demagog, o tillen de fatxa, o tillen de lo que vulgui de buenista, segons la teva posició, i això se n'ha parlat poc. I crec que aquest és el gran defecte que ha tingut Europa aquests últims anys. I crec que això se n'ha de parlar lliurement, i tothom digui el que pensa, i el que se'n pot parlar, no? Perquè parlant la gent perd la por. I si tu és el tema al seu lloc, que això és importantíssim.
Jo crec que estic d'acord, perquè aquí a Catalunya s'ha parlat molt sobre immigració, però no hi ha hagut cap debat, diguem-ne. Aleshores, el que han fet els partits ha estat improvisar. Però jo recordo que a les eleccions, quines van ser les del 2006, el debat dels candidats electorals que dirigien Josep Cuní va dir, bé, jo els emplaço a fer un debat sobre immigració aquí, i aquest debat no es va fer, malgrat que tots van dir que el volien fer.
És el contrari, en campanya electoral et diuen no parlis d'immigració, no utilitzis immigració com a campanya electoral, cosa que és negativa, perquè en campanya electoral hem de parlar de les coses que volen la gent.
I si no parles, deixes el monopoli del tema...
Sí, en mans del senyor Arlada, sí, de Plataforma per Catalunya.
El que està clar... Segons que dius, se t'interpreta també, que aquest és l'altre.
Se'm va interpretar bastant malament al principi.
Què deia? Perdó.
No, que a mi se'm va interpretar al principi bastant malament quan vaig dir hem de posar ordre al tema de la immigració, no? És un tema que és el que cap d'alt. La gent se sentirà en sus quan tinguin ordre. L'ordre dona seguretat. Si no posem ordre, en parlem i fem el que hem de fer amb el sistema, amb el tema migratori, que és un tema que l'hem de posar sobre la taula, que és el principal que té Catalunya en aquests moments, el més important, perquè ens pot modificar la societat per bé o per mal, per bé també, per tant n'hem de parlar, i crec que això és importantíssim. Nosaltres a Vic el que hem fet és parlar amb la gent, anar als barris, parlar amb tots, estar al seu costat i ocupar l'espai del populisme o de la xenofòbia o de l'extrema dreta. Són gent que ocupen el carrer, són gent que van als barris, van amb la gent i parlen. Normalment els partits tradicionals tenim mandra d'anar al carrer, parlar amb la gent, et fiques dintre de l'aparell de govern que et porta moltes hores i molta ocupació i no surts a parlar amb les persones, amb la gent, no tens prou la gent. Nosaltres hem sortit a ocupar l'espai, veurem què passa el dia 22, si té resultat o no té resultat. I hem fet una altra cosa, treballar tres partits junts, Convergència i Unió, Partit Socialista i Esquerra Republicana, junts, per aquest tema, exclusivament per aquest tema, i hem aguantat, diu, que com és que heu aguantat crisis? Com les crisis doncs, del nacionalisme, crisis doncs, de la xenofòbia, crisis del padró, etcètera, etcètera. M'he preguntat perquè tots tenim un objectiu, que és guanyar a l'extrema dreta, guanyar a Plataforma per Catalunya. Ho tenim claríssim. I això ho hem fet.
No, però fixem-nos que els alcaldes, i aquí en tenim un de ben representatiu, els alcaldes són els que treuen el tema, i són de diferents partits, perquè penso en ell, amb l'alcalde de Vic, amb l'alcaldessa de Salt, o amb d'altres casos. És a dir,
l'alcalde de Lleida.
De Lleida, també. Sí. Els alcaldes són aquells que intenten escapar d'una cosa que els grans partits tenen, que és la por de no tocar-ho. Perquè justament la síntesi d'interessos és tan delicada quan tens un gran partit que aleshores, quan una cosa és tan, podríem dir, fracturadora del teu camp, del teu acció, no la toques. I llavors des de Barcelona, tant el PSC com a Convergència i Unió, i els grans partits en general, no ho toquem. I llavors això, han de sortir els alcaldes, que són els que estan a la trinxera cada dia, han d'aixecar la mà i han de dir l'evidència. I quins alcaldes? Els que estan a primera línia de front. I a part de Salt o de Vic, penso en un altre cas que ha estat paradigmàtic i que crec que n'haurem de parlar, que és Badalona. A Badalona, on governen també Junts, Socialistes i Convergència i Unió, també s'ha donat el cas, aquí no per Plataforma, i aquí ho vull deixar damunt la taula, on un candidat del PP ha, diguem, ocupat l'espai de Plataforma, que és el senyor García Albiol, fent un discurs que ha vist que el portava, i ell diu que té les enquestes que ho diu, directe a l'alcaldia. Vull dir que alerta perquè és veritat que no tot el PP de Catalunya ha fet això, però, per exemple, el PP, la direcció catalana del PP, ha permès que García Albiol sigui l'Anglada de Badalona. Això també s'ha de dir i s'ha de posar molt a la taula.
Aviam, se li muntarà la feina al professor Casals i Ernest Benach també demana la paraula, professor.
A veure, jo volia dir, respecte a això del debat que ha plantejat amb molt d'encert en Vilar de Badal, que, per exemple, això ho acabem de veure amb el tema de la burca. El govern català va anunciar que volia legislar, però que ho aparcaria per després de les eleccions. Clar, això és una... Per mi és un error, al mig de la campanya electoral, dir això és un problema, el tenim en compte, però ara no el tocarem, quan és un tema que està en les zones. I la segona cosa és que quan parlem de partits de dreta populista no ens hem de cenyir només a la Plataforma per Catalunya. Jo crec que el tema de García Albiol és important, jo crec que el Badalona per mi és un laboratori ideològic del Partit Popular, està a l'expectativa de veure què passa, per veure si ho exporta. També tinc curiositat per veure si el PP farà una carta informativa demanant el vot als 500.000 romanesos que viuen a Catalunya, explicant l'argumentari del senyor García Albiol, perquè així faci el mateix discurs a tot arreu. I per tant, jo crec que en aquests moments les eleccions municipals poden suposar canvis. A part de veure què passa a Vic o al Vendrell, on tenim la Plataforma, les seves grans seus, hem de mirar què passa a l'Hospitalet, on la Plataforma va treure més d'un 4%, hem de veure què passa a Badalona, que és la tercera ciutat, on García Albiol pot pujar, i hem de veure també què passarà a localitats com Salt, on, per exemple, una de les retallades ha estat que no es faci una comissaria, que jo crec que això s'hagués hagut de reflexionar. Per tant, jo crec que en el mapa polític català veurem canvis importants, i aquests partits populistes o de dreta populista, sigui el cas del PP, sigui el cas de la Plataforma, o sigui el cas de llistes similars com el Partit per Catalunya a Cervera, veurem quina expansió tenen i quin ascens fan.
Ernest Benach.
De tota manera, dues coses, eh? Primera, és veritat que Vic, a Cervera, a Manlleu, hi ha uns nuclis que la Plataforma s'ha identificat, però en el conjunt de regidors de Catalunya, els milers, desenes de milers de regidors de Catalunya, quants regidors hi ha al país? 10.000? Quants regidors té Plataforma per Catalunya?
Nombre
18. També situem en el context exacte, 18 sobre 10.000, val?
Si permets, espero aquella mala llavor, que ja la tenim.
D'acord. Espero que no creixi, al contrari, que quedi, en fi, cada menys, no? Però, en tot cas, també situem en el context exacte. Segon, abans el Francesc Malabro deia el paper dels ajuntaments. Jo crec que hi ha un debat, que és el gran debat que no es fa, o que només es fa una part, i que a Catalunya som especialistes a més en això, que és el debat dels drets i els deures, no? I aquesta és la gran qüestió. I aquí ens hem quedat amb els drets, essencialment amb els drets, i ens ha fet por parlar dels deures. I quan vas a l'Ajuntament, quan aterres en l'àmbit local, és on més s'ha de parlar de deures. I aquesta és la gran, al final, és la gran qüestió, no? I els alcaldes que comencen a parlar de deures i que comencen a concretar quins són aquests deures són els que comencen a tenir una política immigratòria que té un cert sentit, no? Jo crec que hi ha una altra reflexió a fer que va molt més enllà, però que en el fons plana sobre el que estem dient avui, no? Europa en aquests moments té dos grans problemes, en té molts, però n'hi ha dos que, bueno, que estan per damunt de tot i que requereixen solucions europees també, i que són l'energia i la immigració. Després, la immigració ha de tenir allò, polítiques globals a nivell europeu i polítiques locals de resolució de conflicte in situ. I per tant és aquí on hi hauria moltes més competències en l'àmbit de la Generalitat i en l'àmbit de l'Ajuntament. L'àmbit de l'Estat, que és el del mig, entre Europa i l'àmbit local o nacional, doncs és l'àmbit que acaba assumint les competències, que acaba fent-les en funció d'unes determinades polítiques, però que no acaba de donar joc ni un cantó ni a l'altre. I és un drama, perquè el problema justament se solucionaria al revés, no? Per tant, jo crec que aquest també és un element a tenir molt en compte en aquests moments.
Volia parlar al professor Casals i també l'alcalde digui.
No, jo crec que hauríem de centrar molt el tema. Heu parlat de la burca. La burca és fum. No és un problema. La burca no és un problema. El que es vol justificar amb la immigració pot prohibir la burca. I no és un problema. D'acord que està molt malament que hi hagi la burca, però ja és un tema social, és un tema de la nostra cultura, no? I això, jo sé que a Vic no cal ni prohibir-la, perquè està prohibit tapar-se pel carrer, està prohibit no obtenir la seva identitat, moltes altres qüestions que, a més, ja afecten a la burca. I a Vic no la prohibirem, la burca expressament, perquè no cal, perquè està prohibida, perquè la nostra societat no ho permet, no? Crec que s'ha de parlar del tema de veritat, que és com la gent es fan catalans. És que el repte és que siguin catalans. Jo els dic, jo vaig fer unes manifestacions també polèmiques fa un parell de mesos, vaig dir, s'ha d'obligar que els vicans siguin vicatans. Se'ls ha d'obligar. Diu, això és molt lleig, això d'obligar. És que és dolent ser vicatà. I que és bo ser vicatà. I si es venen a Vic, és bo ser vicatà. Doncs hem d'obligar amb incentius, amb qüestions positives, creant un ecosistema social que els obligui a ser vicatans. I a Vic se'ls obliga a ser vicatans, perquè tots aprenen català, tots els agrada ser de Vic, i tots volen ser de Vic. Perquè el ecosistema els hi porta. Excepte els àrabs. Els àrabs és a part. S'ha de dir així de clar. Els àrabs porten el seu model de societat a casa nostra i el volen mantenir. I aquí hi ha el conflicte més greu amb els àrabs, perquè ells mantenen el seu model de societat, amb les dones, amb les filles, etc. Els altres és bastant senzill. els sud-americans costa molt el tema de la llengua. El català els hi costa molt. Però
sí, estaríem parlant, perdó, que això és un bon retrat, eh? És a dir, els sud-americans el tema de la llengua és on el tenim més preocupant, sí, sí. I els àrabs amb el tema de costums.
Sí, tot social, el seu model.
Els equatorians, i normalment els equatorians que al seu país són bilingües, que parlen quechua i que parlen castellà, aquí són els que més fàcilment aprenen català. Hi ha una relació directa i això està demostrat científicament, no? Bueno, curiosament.
Nosaltres tenim 600 i pico equatorians i ens costa molt, eh? Costa molt. És perquè ells ja tenen, ja saben castellà i els ja l'utilitzen i els hi serveix a casa nostra. I llavors això els és més difícil de fer-se entendre. Tenim un model, estan estudiant constantment cada dia 2.000 persones adultes a Vic català, voluntàriament, 2.000. Això s'està introduint, però s'han de sentir obligats a ser bigatans o ser catalans, que hi ha el fracàs de la nostra immigració. I això sense pal·liatius. Deures. I els drets ja els tenen.
Deures.
Parlem més de drets.
Professor.
Sí, jo volia fer dos apunts. Un és sobre la magnitud d'aquestes candidatures, que jo crec que no s'han de separar l'eclosió de la Plataforma per Catalunya d'altres nous partits que estan apareixent, i voldria dir que crec que són amb 12 de les 40 i pico capitals o comarques que ja hi són aquests nous partits. Aquests nous partits poden ser independents, poden ser les CUP, poden ser la Plataforma, és a dir, aquests nous partits formen part d'una tendència de canvi del sistema polític i, per tant, no se'ls pot aïllar. I la segona cosa, jo crec que acabem de posar damunt la taula un tema molt important, i és que hi ha un model compartit des de sectors allò buenistes i per part d'aquests partits, que és fem una societat en compartiment estanc. És a dir, d'una banda hi ha un discurs buenista o bonista que diu és cada cultura és una riquesa, l'hem de preservar, no, aleshores ha de preservar els seus costums, etc. I d'altra banda tenim una dreta populista que diu les cultures han de romandre separades perquè són diferents. I el millor que li pot passar a cada cultura és que torni al seu país d'origen. I aleshores aquest model de compartiments estanc, fent una caricatura, és el model que porta inevitablement o té molts punts per portar al conflicte. Per tant, és a dir, els valors de ciutadania, s'ha de crear uns valors de ciutadania que siguin compartits. La societat en compartiments estanc crearà problemes. I jo crec que això és un gran apunt.
Si hi havia algun comentari? Ernest Benach?
Insisteixo amb els drets i amb els deures. Sí, que...
La paraula integració, no? Jo crec que dels últims anys, entre ho he llegit i ho he vist, he sentit les elites tenen com por de parlar d'integració. Jo l'alcalde no ho he dit, però parlava d'integració. Fins i tot he sentit a vegades gent que porta anys aquí que diu no, és que quan ens volen integrar, ens volen desintegrar. A veure... qualsevol persona que va en un lloc i vol refer la seva vida en un punt s'integra d'alguna manera en un nou context, en uns nous valors. El que passa que aquí hi ha una dislocació també entre la vida diària, la que gestionen els alcaldes, els recursos, el que passa quan la gent té la targeta sanitària, el que passa a l'escola, i el discurs de la gent, diguem, que s'ho mira des de lluny, no? Moltes vegades jo crec que els populistes tenen la gran capacitat de trobar una escletxa entre el relat, diguem, de les elites, el que fan els polítics, el que fem els periodistes i el que viu la gent. I en aquesta escletxa ells troben un punt on hi posen el rumor, hi posen la mentida, com deia l'alcalde, certament, i exploten això. I el problema és que també nosaltres, els que, diguem, contribuïm a alguna cosa comentant, intentem aproximar els fets amb les paraules, i per tant, quan la gent diu és que no hi ha un problema d'immigració, bueno, depèn on te viu vostè, viu al carrer Mandri o viu al Raval? Si viu al carrer Mandri, l'immigrant que veu és el que li ha fet el llit i ha fet, diguem, i li porta la feina i li arregla la casa. Si viu al Raval, doncs, i per exemple és una persona que té una renda baixa i és un autòcton que s'ha quedat en un pis, per exemple, aïllat des de fa anys i és una persona gran, doncs vostè viurà l'immigració d'una altra manera que si viu al carrer Mandri.
Aquest vota Plataforma.
Clar, i aleshores el que no podem fer, ni els polítics, i diguem, comenceu a no fer-ho alguns, i el que no podem fer els que escrivim, és fer abstracció d'això. De la mateixa manera que hem de combatre el rumor, hem de combatre la mentida, hem d'aconseguir que hi ha alguns conflictes que hi són, que estic d'acord amb l'alcalde Calbur, que no és el gran conflicte, que en tot cas és l'expressió d'altres coses. Per exemple, em preocupa molt més el paper que en algunes comunitats, per exemple, que constata això que ha passat a Figueres, per exemple, de pares de famílies musulmanes que tenen les filles a casa en un règim semifeudal, però això com que no és la burca, perquè no es veu, no té visibilitat, dius, aquelles nenes com estan? Home, les veus pel carrer, normal, però com viuen a casa seva? O un altre tema que trec damunt la taula, què passa amb els joves, per exemple, els joves nois musulmans que viuen aquesta dislocació de no ser ni d'un lloc ni d'un altre. Per una banda, refusen, i això és un tema interessant que estan estudiant alguns antropòlegs, no se senten vinculats a la cultura tradicional del pare, dura, d'aquests valors de l'islam, de la tradició, moltes vegades que venen de pagès, això ho refusen, però els valors de la modernitat, diguem, integradora, liberal del nostre món, per ells només és el consum. I aquí hi ha, diguem, aquí hi ha un xoc brutal, perquè, diguem, aquests són els que el que volen és consumir, refusen els valors, diguem, del treball, i aquí hi ha una bomba, també.
Sí. Us demanem molta brevetat, sisplau, Ernest, que hem d'acabar.
Perquè dic a Badalona també hi ha govern PSC Convergència Esquerra.
Sí, sí, ho he dit, eh?
Sí, no, havia, ho he dit. Deixat.
Només una última... Sí, sí, perdó.
Només per acabar amb aquest tema, jo crec que és un tema que no és prou de país. O sigui, el govern de la Generalitat no se'n fa càrrec, no se'n fa càrrec del que tenim entre mans. I això ho he notat jo durant 4 anys i ho segueixo notant, i això és gravíssim. Pujaran dels regidors, pujaran i molt. I van estar a punt d'entrar al Parlament de Catalunya per Forma per Catalunya. I d'aquí 4 anys tindrà moltes més plataformes per parlar, molts més ajuntaments per parlar, i serà molt més senzill que entri al Parlament de Catalunya. Quan diguem al Parlament de Catalunya de plataforma serà molt diferent i s'ho prendrem més en sèrio. Jo només denunciar que el meu ajuntament no té cap ajuda especial per la immigració, cap. Quan sal, el Vendrell, Terrassa, no sigui
I
més...
I quan ha parlat amb els governs, sigui el d'abans o sigui el d'ara?
És un problema local de moment, que és un tema que ja veurem què passa amb aquestes eleccions, i plataforma pujarà. Pujarà a Catalunya en global, perquè Hospitalet sortirà, Cornellà sortirà, a Barcelona pot tenir un regidor, perquè a Barcelona hi ha molts barris que no hi va ningú, només hi va ell, no hi va ningú. I la gent s'ha de sentir el poder, o el responsable del poder, o el que governa al seu costat, que potser no pot fer res, però està al seu costat.
Veu opcions que Barcelona pugui tenir un regidor?
Jo hi veig opcions, segurament, sí.
Jo crec que la plataforma pujarà, entre altres coses, perquè presenten moltes més candidatures i simplement per lògica numèrica de pujar. Però
ja sabem quantes?
Ells parlaven de 100. El partit parla de 100. No sé al final quantes es determina. Tot i així, jo crec que cal veure exactament com es materialitzarà això, i després també cal tenir en compte, de cara al futur, de cara a la plataforma, que plataforma és un partit horitzontal. Un partit horitzontal vol dir que està dirigit des de Vic, i aleshores això crea moltes ocasions de fractura interna. I, per tant, jo també crec que probablement aquest tipus de llistes pujaran, però després cal veure si s'estabilitzaran i sabran fidelitzar el vot.
Senyors, deixem-ho aquí, de debò. Els agraeixo molt que ens hagin acompanyat vostè, Noel, alcalde, que vull continuar parlant amb vostè d'altres temes i d'altres declaracions, com acaba de fer l'altre dia el diari Ara, que ha aixecat molta polseguera sobre el paper d'Unió Democràtica de Catalunya. Però abans d'acabar la tertúlia, Xavier, és que la vicepresidenta Elena Salgado ha estat a la SER aquest matí i ha dit que les empreses amb beneficis tenen dret a reorganitzar-se lliurement en relació a la polèmica generada per l'anunci de Telefònica d'acomiadar 3.000 treballadors, tot i repartir dividends, i el que també ha dit Salgado és que aquestes reorganitzacions no haurien de suposar cap cost pels ciutadans o per les arques públiques.
Por supuesto que también pienso que las empresas deben de tener derecho a reorganizarse, pero no parece muy razonable que una empresa con beneficios en esa reorganización tenga que aportar dinero el resto de los contribuyentes. Así es que yo creo que eso es de lo que se trata. Tendrá derecho a reorganizarse cualquier empresa con beneficios, pero el coste deberá de asumirlo esa misma empresa.
Jo crec que té raó la ministra. A veure, ni el govern ni ningú s'han de ficar en una empresa privada que decideix ampliar o reduir la plantilla, tingui o no tingui beneficis, sempre i quan aquesta empresa no utilitzi el sistema de l'estat del benestar, aquest que parlàvem ara fa un moment, perquè pagui els costos de les seves reduccions de plantilles. El problema, un dels problemes greus que hi ha amb el sistema de pensions que ara mateix tenim, és que sistemàticament les empreses abusen d'aquest sistema amb les prejubilacions per fer que l'Estat pagui una part de les seves reduccions de plantilla. I això no només camufla les dades de l'atur, perquè en realitat el número d'aturats és molt més elevat del que indiquen els números, perquè hi ha tota aquesta gent que no estan aturats però que estan prejubilats, quan en realitat estan aturats, sinó que perjudica ostensiblement les finances de l'Estat i les projeccions que es fan de cara a l'eventual fallida del sistema de pensions. I per tant, en aquest cas, i sense que serveixi de precedent, la ministra té tota la raó del món.
Senyors, ho deixem aquí. A tots els que ens heu acompanyat, professor, ha estat un plaer realment saber les seves opinions sobre el que està passant a Europa en aquests moments i sobre el que també pot tocar-nos aquí a Catalunya. Moltes gràcies, professor.
Gràcies.
I Francesc Marc Álvaro, Ernest Benach i Xavier Salamartín, fins als pròxims dies. Tapa't les orelles demà, tapa't, que t'explodin els tímpans. Ernest Benach, perquè... Vas a València o no?
Sí. No, no, jo no.
Ho veus bé o no, el demà?
Sí.
Pateixes?
Jo crec que si juguem a futbol, és a dir, sí. per primera vegada a la història depenem de nosaltres. Sí. Si nosaltres juguem bé, no ens guanya ningú. La clau serà que de nosaltres jugar bé.
No caure en les trampes.
Exacte, no depenem d'ells. Ara, si nosaltres no juguem bé, patirem perquè són tios ràpids que, malgrat jugar malament, poden fotre d'un gol en qualsevol moment. Però si nosaltres juguem bé, els hi podria caure una bona pallissa. Hem de jugar bé, però.
Demà, a partir de les 6 del matí, al Món a RAC1 des de València, on emetrem aquest programa en directe, amb tertúlies, amb comentaris futbolístics, i, evidentment, amb música. Per exemple, els Obrim passen amb nosaltres a partir de les 11. Senyors, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Que vagi bon dia. D'aquí uns mesos continuem amb l'alcalde de Vic, Josep Maria Vila de Badal.
El perquè de tot plegat.